Los últimos programas los produjo yo. Quan degli inizi rispondono sulle sortite, io un po'. Poden intenti pensar a algun insensat que jo sí. És a dir, que Aristòtil del Zenedor no, però en canvi jo sí. Jo tampoc. Jo tampoc per tinc un avantatge. Com acaben de presentar-me, jo vinc de suplent. És a dir, avui havia de venir algú que potser sí que ha pogut desvelar, no ha pogut venir i vinc de suplent i en aquest sentit se m'excusarà també que el que digui no sigui tan definitiu. Acabem de sentir una lliçó excel·lent del professor Lledó, com la felicitat s'ha tractat sempre des dels orígens com una qüestió de filosofia pràctica, que en dic jo, és a dir, lligada indissolublement a l'ètica i a la política. I és ben clara una cosa, que encara que és cert aquest començament, tots els homes busquen la felicitat d'Aristòtil, encara que tots els homes hagin buscat sempre la felicitat com a bé últim, és cert que no tots han buscat el mateix. Perquè felicitat ha volgut dir coses molt diverses al llarg de la història. Després d'aquesta lliçó d'algunes coses que ha volgut dir la felicitat al llarg de la història, jo no faré això, jo més aviat voldria fer una reflexió de present i de futur. I en aquest sentit la dividiré, per dir-ho així, en dues parts. En la primera voldria reflexionar sobre en què consisteix, des del meu punt de vista, un dels elements importants de la crisi de la felicitat. Donant una mica gairebé per descomptat abans de començar que hi ha crisi de felicitat. Em sembla que convé no oblidar un fet elemental, però important. I és que el terme felicitat és també una paraula del nostre llenguatge. És a dir, una paraula que hem après a usar, tal com hem après a usar altres paraules que són menys importants aparentment, com la paraula mà, o la paraula taula, o veure, o obviar. També la paraula felicitat és una paraula apresa. Amb això no estic dient que la felicitat sigui només una paraula. No estic dient això. Ni que la discussió sobre la felicitat sigui una discussió verbal. Disputa verbal. Ah, si tu vols això, jo vull dir jo. I per tant, nosaltres d'acord, ja sabem de què va la felicitat. Em sembla que la disputa que hi pot haver entre una persona feliç i una persona que no sigui feliç o que sigui infeliç, la diferència que hi pot haver en aquesta disputa no és simplement que el que és feliç és capaç de dir soc feliç i que l'altre no és capaç de dir res o diu soc infeliç. Em sembla que hi ha quelcom més. Certament, per tant, la felicitat és més que una paraula. I això també podríem dir, així en brut, una vivència. Però també les vivències s'aprenen. Cadascú de nosaltres ha après a ser feliç. I ha après a ser infeliç. I ha arribat a concebre la felicitat i la infelicitat d'una determinada manera. Algú potser em dirà, tindrà ganes de dir que no, que de fet els fets són els que ens fan feliços o infeliços. El que ens passa és allò que ens fa feliç o infeliç i no allò que se'ns pugui ensenyar. La pèrdua de molts béns, fins i tot de béns materials. Això és un fet, és una cosa que ens passa. El que vull mostrar és que els fets no els trobem en brut. O sigui, sempre són fets interpretats. Aquest fet que ens pot passar a tots per igual, malgrat tot, no provoca en tots la mateixa infelicitat. Hi ha alguns que senten molt infeliços davant d'aquests drets, d'altres que no se'n senten tant, i d'altres encara, potser per motius religiosos, o patriòtics, o filosòfics, que se senten tan feliços com abans, perquè els importa un pico, i alguns més encara que abans, perquè la desgràcia els ha ajudat a mostrar que són bons patriotes o que són alguna cosa. Ser feliç o sentir-se feliç no és doncs que com que tingui un significat automàtic, espontani, natural, entre cometes, sinó que com a res. A tots se'ns ha ensenyat a ser feliços. És a dir, a valorar, si no s'ha de valorar, i a desvalorar els fets segons criteris diversos. Tal com s'ha ensenyat, tal com deia, estimar, esperar o malfiar-nos. Així doncs, quan jo dic soc feliç, El que vull dir, em sembla, és que hi ha una colla de fets i d'esdeveniments que jo considero valuosos i que són suficients per justificar que jo em comporti tal com ho faig quan dic sóc feliç. Vull dir, quan firmo això, sóc feliç, és perquè em refereixo a algun tipus de fets, esdeveniments, vivències que suportarien, que aguantarien aquesta afirmació. Per tant, si afirmo X, fulà, és feliç, aquesta expressió té sentit quan es connecta amb alguna situació, amb algun estat, amb algun sentiment, sensació, comportament que es considera agradable i satisfactori per X. Si connecto amb algun fet desagradable, horrorós, espantós, X, seria molt estrany que digués X és feliç. És a dir, té càncer, se li ha mort la dona, els fills són tots sifilítics, hi ha, etcètera, se li ensorra la casa, estan fent unes desgràcies horroroses, per tant, X és feliç. En principi, seria una connexió incomprensible. Normalment, s'estableix un altre tipus de connexió. Si és així que X és feliç té sentit en aquests casos de connexió, això voldrà dir, des del meu punt de vista, que no és veritat que només cadascú pugui parlar de la seva felicitat. Que no és una experiència purament personal, íntima, subjectiva, sinó que jo sóc capaç de parlar de la felicitat d'altres quan sóc capaç d'establir connexions entre alguns valors, alguns estats, situacions de la seva vida i l'expressió X és feliç. I quan sóc capaç de fer-li descobrir algú que és feliç, li fabrico felicitat. Li observa la dreta i em diu, sóc un desgraciat. I em fixa't bé, mira. I al final diu, ah, doncs sí, veus? Sóc feliç, no ho havia vist. I algú també que és la mare de feliç i diu, desgraciat, que no ets un gorgon. Però veus quina cosa tan horrorosa. I l'home es va desanimar no només psicològicament, sinó realment vitalment i acaba dient, realment, el fet només d'haver tret un aprovat realment no fonamenta la meva felicitat o que hagi perdut el Barça no fonamenta la meva infelicitat. I aleshores munta o desmunta connexions segons no només el que ell pensa sinó el que jo dic. Això em porta a afirmar per tant que la felicitat no és un valor a part dels altres valors, sinó que és el resultat, em sembla, de la confluència d'altres valors que em serveixen de criteri per justificar la afirmació que sóc feliç o per justificar la afirmació que sóc infeliç. Després hi tornaré, però d'alguna manera ja penso que el que jo vull dir és que la felicitat és allò que els anglès en diem un byproduct, un producte marginal. De fet, la crisi actual de la felicitat em sembla que és especialment espectacular perquè no es planteja avui com una confrontació entre valors com es va produint, de fet periòdicament al llarg de la història s'han produït confrontacions entre valors. No em sembla que la qüestió de la felicitat es plantegi ara així, sinó que es planteja com una exigència de sublevació, de subversió dels valors vigents fins ara, que ja no serveixen de criteri de felicitat. No sé si explico el que voldria jo dir-ho això. Mentre els humans ens hem mogut dins l'àrea de valors tradicionalment considerats elevats, superiors, nobles, grans, fossin del tipus que fossin, la confrontació entre valors podia resultar forta, però no era una confrontació subversiva. Vull dir el següent, hi ha dècades en què s'ha considerat que el valor important era dir-se la virtut, escrita en majúscula. Si s'ha eliminat la virtut, però en comptes de la virtut hi ha entrat la raó escrita en majúscula, tant valor superior és la virtut com la raó, algú li haurà costat deixar la virtut i agafar-se la raó, però vaja, són de la mateixa categoria, del mateix nivell. O bé valors com abnegació, en majúscula, llibertat, en majúscula, patriotisme, en majúscula, voluntat de Déu, en majúscula, voluntat de la naturalesa, en majúscula, progrés científic o tècnic, salvació de les ànimes, etc. Tot això serien valors d'ordre superior. El passar de l'un a l'altre pot haver sigut subjectivament difícil, però estaven en la mateixa categoria de valors. Ara adaptat al llarg de la història a una felicitat en majúscula. Han anat analitzats i el qui practicava aquests valors també era feliç en majúscula. Per què? Perquè ells són valors majúsculs, valors superiors. En aquests últims temps de la nostra vida col·lectiva em sembla que hem assistit, no per primera vegada a la història, però hem assistit a una devaluació forta dels grans conceptes i de les grans paraules, paraules com veritat, virtut i voluntat, tot això, si han sofert una certa devaluació. I el que això ha comportat, i em sembla que això sí que és per primera vegada, em sembla, el que això ha comportat és la devaluació profunda dels valors superiors, no només dels grans conceptes, sinó dels valors superiors. I què ha passat? Aquests valors superiors que escrivien en majúscula han quedat devaluats i aleshores tots plegats hem anat a valors aparentment minúsculs, inestables, poc duradors, trets en general de la vida quotidiana, de la casualitat. No sé quan. Allò fins no fa gaire s'hagués considerat com la mar de natural, la mar de natural, o potser fins i tot una simple, jo dic literalment, no us diré literal de paraula, una simple il·lusió, ara ha passat a ser un valor únic de felicitat. Són valors, petits valors, però valors únics de felicitat. És clar, però, que aquests valors ja no se situen al mateix nivell dels grans. Ja no són valors superiors, perquè ningú pretén que aquests nous valors es puguin escriure o pensar en majúscula. L'àpat, les vacances, diríem, ningú els pensa com a valors que es puguin escriure en majúscula, encara que fos una gran buf. Ara bé, la meva pregunta és, si no es tracta de valors equivalents, si no es tracta de valors equivalents, sinó que sembla que es tracta de valors alternatius, es tractarà potser de valors realment subversius que es trobin en el camí de provocar un canvi radical en el concepte de felicitat? Em sembla que no. Almenys no va esperar. Descriure millor potser la situació si dic que ens trobem en una situació del que jo diria de fallida ideològica. Els panos de la ideologia s'estan ensorrant. Estem en una situació de fallida ideològica. S'han acabat els valors superiors, tenim ara només valors inferiors, valors petits, minúsculs, però a tots ens continua ballant pel cap i continuem acceptant la principal seqüela que es deriva dels valors antics. Quin és? L'antic concepte de felicitat. Hem baixat els valors tots petits, però continuem mantenint l'ideal, l'anhel, el desig de felicitat en majúscula. D'aquí que tanta gent es trobi en l'estranya situació d'enyorar una felicitat superior, immensa, eterna, definitiva, total. Per més que saben trobar la tensió mai a través dels altres. Han derrocat tots els efectes dels antics valors, continuem acceptant la felicitat en majúscula, ni els valors s'han derrocat, però s'han derrocat d'enderrocats. Per què? Perquè els hem derrocat com amb mala consciència. Es continua pensant, si fa una paca abans, que la felicitat només té realment sentit quan es pot escriure en majúscula. Per això diu, i de fet amb això ja també ja s'hi trobava l'història, per això diu que tots aquests valors d'ara són bons per anar tirant, però que en el fons no valen gaire la pena. I es conclou que estrictament, si no es pot ser feliç del tot, no se'n pot ser gens ni mica. Aquesta manera d'argumentar, òbviament, no és excessivament estricta. No cal dir que no és tampoc revolucionària. No només fa catastrofisme conceptual, sinó que fa terrorisme lògic. Ja sabeu que el fet que no se'n pugui ser del tot, no vol dir que no se'n pugui ser gens ni mica. És a dir, el que vull indicar ara com a final d'aquesta primera part és que ja es veu, em sembla que no s'ha produït una revolta dels valors. Els nous valors que acceptem, només els acceptem com un refugi. Com un refugi que ens protegeix de l'aixàfec que va aixafar els teulats antics, que ens protegien. Va aixafar els teulats, ens hem ficat en un refugi, però només el tenim com a refugi. Amb unes ganes enormes de sortir corrent, altra vegada, si pot ser, cap als vells teulats. En aquest decalatge entre els valors realment viscuts i la felicitat realment enyorada, em sembla que es troba la dificultat que tenim tots plegats per aquí sobre ells. felicitat, amb majúscula, continua tenint per tots nosaltres el poder seductor d'un gran mite, d'un enorme mite. I només l'existència, la sola existència d'aquest mite, entre mi i molts altres, em sembla que ja hauria de fer replantejar una opinió generalment, però sorprenentment generalitzada, és a dir, acceptada per tothom, que vivim en una societat secularitzada. Sembla que és una acceptació extraordinàriament ràpida. I fer. Això sobre la crisi. Ara ens podríem preguntar quins camins hi ha per sortir de la crisi, per sortir del decalatge, per què? Mirarem, ens assim per això, ens assim per allò, aprenem a córrer, què? Em sembla que hi ha tres respostes, almenys les podríem ordenar en tres les respostes possibles. Una, només es pot ser feliç per abans. Segona, s'ha de ser feliç amb els valors vitalment acceptats. Si no s'ha d'història, amb els vitalment acceptats. Tercera, s'ha de buscar la felicitat d'alguna altra manera. Examinem-les breument totes tres. La primera, només es pot ser feliç com abans. De debò, es pot ser feliç com abans. La pregunta que jo faig és, si d'una banda es pensa que els valors superiors són els únics que poden fer veritablement feliç, si ho són, i aquests s'han perdut, se'ls ha perdut confiança teòrica i pràctica, com s'haurà de fer per ser feliç com abans? Qui ho pretengui no acabarà irremediablement amb la frustració i amb la infelicitat, justament. No es tornarà a viure en la nostàlgia, en la simulació d'un món de valors diferent del que existeix, i per tant no viurà en la irrealitat, en la alienació, en l'automaginació. Deixaria aquesta qüestió. Segona resposta, s'ha de ser feliç amb els valors vitalment acceptats. El meu problema és que vol dir que se n'ha de ser. S'ha de ser feliç. Has de ser feliç. I en ve un i em diu, sigues feliç. Què vol dir que s'ha de ser? Quina mena d'esforç se'n reclama? I en nom de què? I es veu que per superar aquesta insatisfacció que ara sentim, si ho fem així a base de s'ha de fer, haurem de fer violència a alguna banda. O bé haurem de fer violència a les experiències que tenim que no ens satisfan gens ni mica, o bé haurem de fer violència a la nostra ment. A mi només se m'acuden dues solucions. O bé haurem de idealitzar les experiències i fer veure que ens fan molt més feliços del que ens fan. O haurem de ideologitzar la nostra vida i amb aquestes experiències petites segregar ideologia feliç. Nadie, oi que bé, oi que bé. El món en realitat és el millor dels mons possibles. I ser la intuïció. Em temo que això acaba fent veure visions. L'al·lucinació pot ser un bon recurs, però no sembla un recurs massa bon i massa durador per aquell que vulgui criticar la ideologia. Tercera solució. S'ha de buscar la felicitat d'alguna altra manera, però ja així sembla que tots hi estarem d'acord. Diu, home, d'alguna altra manera, doncs sí. És tan ample, això, que busquem-la d'alguna altra manera. Jo aquesta posició tampoc no l'acceptaria, perquè em sembla que justament, encara que sigui molt ample i molt vaga, ens portarà per un camí erroni. Quin és aquest camí? I és que, malgrat tot, encara que sigui d'una altra manera, el que encara s'ha de buscar pel que sembla és la felicitat. És a dir, malgrat tot, l'objectiu no ha arribat. Es continua buscant algun tipus de felicitat. I es vol assegurar, controlar, projectar pel camí més curt i més segur possible. I em sembla que hauríem d'haver entès que això és justament el que ara ja no es va fer. No és un dels efectes més importants de la crisi actual del concepte de felicitat, justament, que ens ha fet perdre la ingenuïtat de pensar que la felicitat es pot programar, que es pot controlar, que es pot prefabricar, projectar i, per tant, posseir. Això ja no ho podem fer. Tot això ja no ho podem fer. Em sembla que ens n'hem adonat. Ni a través de la moral, ni a través de la raó, ni del plaer, o de cap ideologia política, religiosa, filosòfica o progressista. Els homes havien après a ser feliços, i a parlar de la felicitat, de com, quan i per què podien ser tan feliços, tan infeliços, això ho havien après. De mica en mica em temo que noves felicitats s'han barrejat amb els vells usos, unes i altres han anat perdent sentit i contingut, i avui tots hem descobert que ja no hi ha cap discurs ben coherent sobre la felicitat, que les paraules resulten cada vegada més buides. Ens hem fet un embolic amb la gramàtica de la felicitat, per entendre. La cursa és confosa, els que corren cap a la felicitat em sembla que corren de manera confosa, la meta invisible, la recerca de la felicitat es fa a les fosques. És l'objectiu de la felicitat el que està en crisi. I potser hagi arribat ja l'hora de deixar de fer esforços per ser feliç. No és com a mínim sorprenent que es pugui relacionar l'esforç amb la felicitat. Molt bé, breument, per tant, la meva proposta. Abandonem la recerca de la felicitat. I algú em dirà, home, en renunciar a ser feliços vol dir que ens hem de conformar amb ser infeliços? No. Perquè aleshores la proposta afavoriria la resignació o el masoquisme. I no s'hauria mogut encara de la repita i de la lògica de la felicitat. Encara estaríem conformant-nos amb ser infeliços, volent ser feliços, lamentant no ser-ho, volent arribar-hi, mirant de trobar, canviant, cansats de felicitat. Quan ningú tornem a buscar la felicitat, estic proposant que no fem girar la nostra vida al seu voltant, que no la tinguem com a objectiu de la nostra acció, que no hi pensem, que no en parlem, que en decidim. Perquè si de debò hem descobert que l'antic i actual concepte de felicitat és justament el principal causant de la nostra frustració i insatisfacció, el que hem de fer és desprendre'ns-en com si es tractés d'un apèndix irremeiablement infectat, irrecuperable. I aleshores què passarà? Aleshores, que l'hem lliure, em sembla, com de anticampanya d'alguns tipus de falsedat esportiva. Aleshores, em sembla que quedem lliures per tornar-nos a mirar alguns valors que fins ara només hem vist en relació amb la felicitat. Hi ha molts valors humans que vam servir contínuament que sempre hem vist com a portadors de felicitat, com a mitjà per la felicitat, i el tornarem a mirar amb una nova perspectiva, prescindint del tema de la felicitat. Ja no haurem de jerarquitzar les felicitats en autèntiques i inautèntiques, en fugisseres o permanents, en materials o espirituals, en mundanes o eternes. Quedarem lliures de servir altres criteris, adquirir altres interessos, fer noves experiències, buscar objectius nous. Segur que a vegades arribarem a descobrir que tal acció o tal experiència resulta menys interessant, menys valorosa del que havíem pensat. Segur. En qualsevol cas, evitarem una cosa importantíssima, en la cara que hi hem d'ensumir. En qualsevol cas, evitarem la perversa situació actual en què fins i tot en la pràctica dels valors millors, dels més nobles, fins i tot aleshores, sempre ens quedem curts de felicitat i radicalment insatisfets. No hi ha manera. Potser se'n dirà que la proposta és inviable. Però un dia, miri, això ja està ben provat. No es pot fer. Que és impossible deixar de perseguir la felicitat. Que aquesta és una tendència humana, natural i innata. Jo no ho crec així. Si és cert que el concepte de ser feliç, sentir-se feliç, s'adquireix com s'adquireixen els altres, per exemple, com el concepte de donar la vida per la pàtria, de trobar gust en un treball o de ser puntual, si tots aquests conceptes s'arrenen, també es poden desprendre. Ara bé, que sigui possible d'oblidar-nos de la felicitat com a objectiu, aquesta de l'element que tenim tots per ser feliços, sabem que ens clavarem contra la vent. Que es pugui fer això, que sigui possible, no vol dir que sigui fàcil. Gens ni mica. Ben al contrari. El projecte toparà amb dificultats literalment molt poderoses. Per què? Perquè si el que volem no és substituir un projecte de felicitat per un altre, dius, no, mira, la felicitat no te la donarà això, si te la donarà allò. No, això i allò no, tampoc. Te la donarà això, etc. Si no volem fer això, sinó que el que volem és eliminar qualsevol projecte de felicitat, s'estarà minant una de les estructures bàsiques que configuren les relacions socials. I m'explico. Els poders de la societat i de l'Estat moderns estan impregnats de les idees de progrés, de canvi, d'evolució, de superació constant, de competència. I veuen amb molt bons ulls qualsevol canvi i lluita de valors que són que no volen reforçar la idea d'una vida feliç, que s'ha d'arribar a conquerir en un futur imprecís. Ho veu veure amb bons ulls. Si els ciutadans són conscients de la desconnexió lògica que hi ha entre els valors viscuts i la felicitat enyorada i desitgen arribar a aquesta felicitat enyorada, s'esforçaran
per superar la situació actual, es basaran en un esforç constant, pobrets, en un desig creixent de solucions, en una gran disposició per acceptar la solució que se'ls planteja, qualsevol, religiosa, política, la que sigui. Sempre hi haurà ciutadans que es recolliran en la nostàlgia, o que es declararan impotents, però aquests, justament per això no fan nosa. Aquests són els més pacífics. El ciutadà és com una fletxa que espera una i altra vegada que l'arc es tiri per poder sortir disparat alegrement cap a algun blanc, sigui el que sigui. Es tracta, sens dubte, el ciutadà actual amb el desig de la felicitat d'un bon terreny, ben adobat per esperances de felicitat, totes elles prometedores d'un gran futur. Adalarats o desencantats, les hores pugen i baixen la muntanya de la felicitat amb la promesa d'una satisfacció pretesament definitiva i eficaçment ajornada, com si sí. Els adalarats són els que pugen, els desencantats són els que baixen. Però després els que baixen, tot no puja. I és que quan es programa un camí per arribar a la felicitat, també se'ns ha programat la insatisfacció final. Se'ns prepara constantment per un delit etern, insaciable. És aquesta ànsia de felicitat la que al capdavall ens disposa perquè acceptem qualsevol solució. Econòmica, ideològica, cultural, religiosa, política o farmacèutica. A qui té líquids per oferir, li va dir que hi hagi assedegats. I a qui té set, li sembla que la seva sol set ja demostra que ha d'existir algun líquid que realment la privagui. Així és com la malícia de l'un del que té líquids i la ingenuïtat de l'altre del que té set s'harmonitzen feliçment. I doncs, contra tot això, contra el que anirem, si ja no volem cap més aigua, perquè no tenim set? Si ja no volem pujar a la muntanya, ni per aquest camí per l'altre? Si ja no... Si només rebutgem el blanc, sí, rebutgem el blanc i a més rebutgem l'equivalent de l'arc. Si volem que això serà difícil que s'accepti. Per tant, l'objecció que se'n podia posar davant, això és impossible, jo diria, des del nostre punt de vista, no sé, se'ns farà impossible o se'ns farà molt difícil. No esperem facilitats, ni per part dels ideòlegs, ni per part dels altres poders. Perquè els intel·lectuals, tant els irrellevantment romàntics com la minoria, ens continuarem parlant del sentit de la felicitat, del contingut de la felicitat, de l'essència de la felicitat, tens esperava que ho parlessin, de l'essència, encara tenen fuguts, de l'essència de la felicitat, i continuaran perfilant la demarcació entre la felicitat autèntica, la seva, i la inautèntica, la dels altres. Justament aquest és un dels serveis que s'espera dels intel·lectuals molt sovint, un servei que estan disposats a prestar, no de franc, en els poders constituïts. Per desemmascarar el mite ideològic i polític de la felicitat, em sembla que no queda cap altra sortida que plantejar la felicitat no com un valor capital, sinó com un valor marginal. Què vull dir? Vull dir que mentre acceptem la felicitat com un objectiu personal i social, tots els altres valors estaran predeterminats. Estaran sotmesos, i amb ells nosaltres també. Qui no vulgui anar per aquests camins serà qui no vulgui ser feliç ni infeliç. Qui no vulgui projectar ni comparar felicitats. Que no s'aleixi per arribar-hi ni es lamenti per ser-ne lluny. Només així podrà reordenar els seus valors si no parla de felicitat, si no hi pensa. Jo no excloc que aquest individu que estic parlant algun dia, després d'experiències que faci o de valors que vagi acceptant, no acabi sentint-se justificat per dir soc feliç. Potser sí, però hauré d'esperar això per saber quin és el sentit que dona aleshores a la seva expressió. Hauré d'esperar de el resultat de quins valors és, de quines experiències és la seva expressió. En tot cas, la seva felicitat ja no serà quelcom programat, sinó esdevingut. No quelcom proposat, sinó viscut. I així la felicitat, i ara diré una cosa que lliga i no lliga amb el que ha actuat abans el tollador, així la felicitat podrà aparèixer realment com un esdeveniment, com una casualitat, com una sort, que és tal com jo volia defensar la felicitat.
deia un tuïdor que hi havia una visió que havia deixat no estar a les nostres mans. Cert. I aleshores aquella gent que hi ha la idea d'estar en mans d'altres, no. Jo dic simplement que no estan a les nostres mans. No dic amb això que aquí mans de ningú més. Al cap de l'any, aquesta expressió de sort és el que fem servir per referir-nos a la paraula felicitat, perdoneu. Quan diem que sóc sortós, que sóc venturós, afortunat, benaurat, dichoso, bien heureux, happy, que ve de happy, gratus, que ve de gluc. No és pas estrany, doncs, que des de la perspectiva religiosa la felicitat hagi estat considerada tradicionalment com un do diví. No és estrany. I és que certament no és mai una conquesta, ni menys encara una conquesta social. Quan la felicitat es compra i es ven com un producte, sempre inclou l'impost d'un valor afegit, la frustració. Per això penso que el crit "no busquis la felicitat" no és un crit desesperat, sinó lúcid. I potser, fins i tot, revolucionari.